Benvinguts una setmana més al Celler, el teu programa d'actualitat política a una codinenca. Avui parlarem del pla de la banca espanyola que vol fer públic després de les eleccions, de les fusions dels bancs espanyols, el recurs contra el text independentista del PP, PSC i Ciutadans, i sobre les enquestes de les eleccions del 20D tenim un bon recull d'enquestes per parlar-ne. I contem amb la presència, per fer-ho, de Frederic Salamauri.
Hola, molt bones.
Jordi Romano.
Bones.
I Arnau Vilà.
Bones.
Per començar, parlarem d'aquest pla de la banca espanyola. Us llegeixo aquest titular. La banca espanyola retrasa hasta después del 20D l'anuncio de fusiones con miles de depósitos y el cierre de oficinas. La banca espanyola tiene muy avanzado el plan de fusiones que reducirá a tres grandes entidades los seis primeros bancos del ranking, con el fin de ser competitiva ante las megafusiones que se preparan en Europa. La concentración bancaria no se anunciará hasta después de las elecciones del 20 de diciembre para no deteriorar la imagen del gobierno, dado que implicará unos 35.000 despidos y el cierre de un millar de oficinas. El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, destapó la caja de Pandora al anunciar en una entrevista al diario La Nueva España de Oviedo que está en marcha el proceso de concentración del sector bancario, del que el gobierno de Mariano Rajoy evita hablar por el coste electoral que supondrá la desaparición de miles de puestos de trabajo. El plan de fusiones que preparan los banqueros contempla pasar de los actuales seis grandes bancos, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Popular y Sabadell, a tres macroentidades. El proceso comenzará con la absorción de los siete enanitos, entre comillas, o entidades menores, y culminará con las macrofusiones de los seis grandes bancos españoles. Pero antes se producirá la absorción de los siete enanitos, por oposición a los seis grandes, que serán Abanca, Bankinter, BMN, Ibercaja, CaixaBank, Liberbank y Unicaja. El Banco de España y las propias entidades se decantan por este paso previo antes de proceder a las macrofusiones. ¿Qué opináis de estas medidas y qué coste electoral podrían tener, Jordi Romano?
Bueno, coste electoral creo que ninguno, básicamente porque se hace... Ay, haig de parlar en català, última hora. Ho hem decidit així.
Aquests titulars perquè... ens desconcentren.
Sí, sí, bàsicament. Hem decidit que ara es fa en català, doncs. Doncs el cost electoral no ho sé, perquè bàsicament això no surt a la llum abans de les eleccions i no tindrà molta repercussió mediàtica, per tant no crec que influeixi a l'hora de votar a gran quantitat de l'electorat. Però això és un pas més de tot un pla de desenvolupament del capitalisme que busca un cop més recentralitzar el gran capital en uns focus molt determinats, és a dir, tornar a agafar tota la riquesa i distribuir-la de tal manera que siguin pocs nuclis els que se'n fan càrrec. Això ja és un pla que ve lligat amb el TTIP i amb altres mesures i que també té molt a veure amb els Estats Units, que ha passat una mica el mateix, no? Als Estats Units han desaparegut una gran quantitat de bancs perquè han sigut absorbits per les grans marques. I aquí a Europa està començant a passar una mica el mateix a nivell europeu i per tant Espanya té pinta que també serà el mateix, no? És tot un pla de enfortir els nuclis financers i bancaris importants per així evitar que hi hagi més distribució de la riquesa en mans diferents. Per tant, és una manera més de reafirmar l'oligarquia i un oligopoli on poca gent domina les grans riqueses.
Clar, tinguem en compte que si quedessin tres macrobancs ho tindrien molt fàcil per posar-se d'acord.
Exacte.
I fotre'ns una miqueta. Sí.
Seria pràcticament un monopoli, de fet, perquè amb tres és que ho tindríem molt, molt, molt fàcil per fer això. Jo penso que s'hauria de nacionalitzar el sector bancari i bé, jo penso que això, tot això ho fan per la lògica del màxim benefici, que és el resultat del capitalisme salvatge en el que estem. I quin sector més comunament que sabem tots que més salvatge capitalístic, capitalísticament parlant, que la banca. I exactament això, però bueno, no és de lo pitjor que han fet, és a dir, despedir, tot i tenir beneficis, pot ser bastant perjudicial per l'opinió pública, però igualment no és de lo pitjor que han fet, perquè, per exemple, les diferents inversions en armes i totes aquestes inversions i fraudulències que han dut a terme, doncs ja són prou conegudes per la gent.
Frederic?
Un cop més ens trobem davant de l'ocultació de certs fets rellevants a la població, una pràctica habitual en els governs que hi ha actualment a Europa, com ha dit bé Jordi, el TTIP,
un acord
que s'està ocultant a la població, i ara ens trobem amb això dels bancs. I és un pacte que trobem entre la burgesia, no?, impedint així un lliure mercat
i
una lliure competència.
Us segueixo llegint perquè és força interessant. Quedarán tres macrobancos. En los últimos días se han disparado las quinielas sobre las fusiones entre los seis grandes bancos españoles, las que parecen tener más fundamento. Emparejan Santander Popular, BBVA y Bankia, y CaixaBank con Sabadell. El gobierno, aunque impulsa la concentración del sector bancario que viene dictada por Europa, ha pedido a los banqueros discreción para que mantengan dormido el tema hasta después de las elecciones generales del 20 de diciembre. El ajuste del sector bancario en las dos fases señaladas, primero absorción de los siete enanitos que serían estos bancos no tan grandes, y a continuación fusiones entre los seis grandes, que ya serían estos de los que estábamos hablando: BBVA, Bankia, Caixa Sabadell, CaixaBank, Santander y Popular. Implicará prescindir de 35.000 empleados y el cierre de más de 1 millar de oficinas en toda España. Naturalmente está lejos de los deseos de Mariano Rajoy el que se aireen esas cifras y le estropeen en plena campaña electoral la venta de la recuperación económica, aunque esta poco tenga que ver con la concentración bancaria, un proceso que afecta a toda la Unión Europea. El plan de Bruselas pasa por reducir los bancos de la eurozona a una decena. El presidente del Banco Popular afirmaba en la citada entrevista que las fusiones primero se harán dentro de los países, porque para acometer las transfronterizas se necesita tamaño y que haya antes homogeneidad en las normas de los países, claro. Así que preveo primero más fusiones nacionales y luego, a medio o largo plazo, habrá concentraciones europeas. Esto decía el presidente del Banco Popular. Com ho veieu, totes aquestes declaracions, Jordi?
Bueno, evidentment a la gent que li interessa perquè és pròxima en aquests estrats a la societat, doncs sempre et defensarà que està molt d'acord amb tot això, no? Això és un tancament que fa l'oligarquia per dir aquí s'ha acabat tot. Totes les possibilitats de ruptura i de canvi a nivell europeu s'acaben, ens tornem a enfortir, i és una fortalesa que creien ells reagrupant el capital. No?
Ostres, intenció de 10 bancs en tota l'eurozona, eh?
Sí,
llarg plaç, déu-n'hi-do, eh?
Bueno, és que el capital, diguem, com a subjecte històric, és a dir, no el capitalista, que és el simple portador de capital, sinó el capital en si, té la necessitat intrínseca d'acumular-se i concentrar-se en uns mateixos punts, no? Ja que és molt més productiu si està junt que si està dispers. No sé si és més productiu a nivell relatiu, és a dir, la quota de benefici que diria Marx poder és menys, però a nivell absolut segur que és més. Per tant, el capital necessita per la seva pròpia dinàmica concentrar-se sempre en uns punts, perquè a més capital, més possibilitat d'autovaloritzar-se, perquè el capital es diu així perquè té capacitat d'autovaloritzar-se, és a dir, de seguir creixent per si mateix. Per tant, això no és una cosa que hagi d'estranyar molt. La gent com jo, que creiem que l'Estat és l'única salvació dels humans, entenem que això és, l'Estat és el subjecte que hauria d'evitar-ho. Jo no parlaré d'expropiacions ni de banques nacionals, tot i que m'agradaria, però dic que els estats, si realment fossin patriotes, és a dir, els agradés que el seu país i la gent que ells haurien de defensar visquessin mitjanament bé, doncs haurien d'això com a mínim posar-ho en debat i entendre que potser no és el millor per la gent diguem, de peu del carrer. Però això sembla que no és el principal problema que tenen, eh? Perquè això és el de menys. Ja hem parlat abans que d'això se'n parlarà molt poc. Últimament es parla més de Venezuela i d'aquests llocs, segurament perquè són com germans nostres, no són llatins, aquí hispanos, i és molt important la política interior segurament venezolana actualment. Però això del TTIP i aquestes cosetes hem decidit que no ens ve bé, perquè parlar d'això, pa què? Si l'important és anar fent la videta i ja està, això només ens anirà portant problemes i som mals de caps. Que ho facin la gent llesta, aquests que van amb corbata. I últimament aquests tios en saben molt. I hi ha molts economistes i tots aquests que ells ja entenen que és una ciència perfecta l'economia i que no fallaran mai amb això que fan. Per tant, això és un projecte més de liberalitzar, no? El neoliberalisme va creixent, cada crisi el capitalisme surt reforçat amb nous mecanismes depredadors de, per seguir funcionant, i això és un cas més. Sembla que aquesta crisi que semblava que podia tombar el capitalisme, bum, impedir per efecte contagi el canvi en Europa. Això és el que sembla que passi. Passa sí, sí. Que ja es anirà veient.
Seria curiós que un estat es preocupés per la seva gent de peu. Fede?
Doncs tenint en compte que només hi haurà uns 10 bancs, no has dit? És objectiu,
De moment, clar, de moment es pretén que dintre del país es redueixi el número de bancs.
I després,
a llarg plaç, quan ja estigui de manera unitària els bancs de cada país, ja fer macrobancs a nivell europeu, que serien 10 en total.
Si ajuntes que la finalitat siguin 10 bancs i ho ajuntes amb el TTIP...
Menys bancs que països a la Unió Europea, és realment curiós.
Ajuntes aquest fet amb el TTIP en què es deixa de regularitzar els bancs, doncs trobem davant la situació en què es dona tota la confiança en els mercats.
És el neoliberalisme més depredador.
Pensant que els mercats ho poden solucionar tot. I que els mercats són els que poden resoldre tots els problemes actuals de la societat. I no és veritat, perquè el que buscaran els mercats sempre serà buscar l'eficiència i no l'eficàcia, que són dues coses diferents.
Sí,
l'eficiència és els recursos invertits a canvi i dividit pels resultats obtinguts. I l'eficiència, en canvi, és satisfer uns objectius que... Com ha dit el Jordi, si els països siguessin patriotes, buscarien l'eficàcia per tal de buscar el benestar de la gent.
Evidentment. Ho segueixo llegint perquè déu-n'hi-do. Son inviables 200 bancos europeos. Fuentes comunitàries argumenten que para la armonización fiscal europea y que el euro avance, cada país miembro de la eurozona no puede mantener una docena de bancos. Que multiplicados por los 19 estados suman más de 200 entidades bancarias con escasa homogeneidad entre ellos. Como señalaba Ángel Ron, algo inasumible y de imposible gestión con la moneda única. La concentración de los bancos de cada país de la eurozona en solo 3 o 4 entidades es solo la primera fase de una operación más compleja. Abordar las fusiones de bancas pertenecientes a distintos estados para que antes de 20 años en toda Europa no haya más de una decena de entidades financieras capaces de competir en un entorno global. Fixeu-vos que més de 200 entitats bancàries i tenen la intenció de reduir-ho a 10.
Quin... A 10 o menys, perquè...
Sí, vull dir, quin monopoli, això en 20 anys, que no és tant, que no opines, Jordi?
Són bogeries, jo crec, però el que em fa més gràcia és quan parlen de la competència. Ells diuen que l'important és competir i per tant s'han de fer mesures, siguin les que siguin. Passa que la competència, no, que m'expliquin què ve a ser, perquè nosaltres en aquest país ara mateix per competir l'únic que podem fer és no ser un país sobirà. No ho som per dos motius, no tenim capacitat i sobirania monetària, això primer, i segon, no tenim bomba nuclear. Això és el meu opinió. Si un país no té sobirania
comparteixo
monetària...
Comparteixo la visió,
Si un país no té sobirania monetària, a última hora no pot decidir sobre com actuen les rentes i els interessos en el seu país, així tampoc com actuen, diguem, a nivell de les transaccions...
Les entitats bancàries...
Exacte. Per tant, l'única manera de competir o no poder devaluar la moneda, etc., és devaluar els salaris. Clar que ets competitiu. Passa que si tu vols competir amb Alemanya ara mateix, però la teva moneda ha de ser la mateixa, és a dir, una mateixa moneda a dos països que corren de manera diferent. L'única manera de competir és, mira, a última hora el salari mínim són 300-400 euros, I així ens podem competir amb els altres, perquè, ostres, si ens apretem el cinturó competirem, però això t'ho diu un tio que el cinturó ell no se l'ha d'apretar, passa que se n'ha de comprar de més grans cada dia perquè, vull dir, ell no, m'entens? I el problema de tot això al final és la competència, els mercats, jo no sé què són tot això. És a mi els mercats em venen a substituir un déu, una existència divina que no, vull dir, és a dir, en una societat com l'actual, diguem postfordista, on es pensa que el diner per si mateix com una substància màgica evoluciona i s'expandeix, és a dir, el diner no creix perquè sí. Per tant, tot això que em diuen, ells no tenen en compte en el final de tot que ve suportat perquè hi ha gent que treballa tot això. És a dir, ells diuen, clar, dins del fetichisme de la mercaderia, on s'entén el diner com una substància miraculosa, es pensa que el diner, tu tens uns diners i per si mateixos creixen. És que jo és que tinc 1.000 pavos, doncs jo ara els inverteixo, veus? Soc un capitalista. De 1.000 pavos ara en tinc 1.200, vull dir, han crescut perquè sóc molt intel·ligent, no han crescut perquè ets intel·ligent que se la suda. És a dir, han crescut perquè algú ha treballat que no ha sigut tu en aquest cas. Per si mateix no s'autovaloritza, jo els deixo aquí 1.000 pavos, demà quan obri el calaix han crescut. Jo no ho sé, jo no ho sé, no sóc biòleg ni rep, la generació espontània a última hora em sembla que no està demostrada. Doncs amb els diners ve passant el mateix. És a dir, hi ha d'haver un procés, no? Perquè un diner tu tens un diner D, i per tenir un diner D prima, és a dir, una altra quantitat diferent, en els casos importants la D prima ve a ser més gran que D, doncs hi ha d'haver un procés en el mig, no? I aquest procés ha de venir avalat per alguna acció, perquè per si mateix no, és a dir, el procés ha de venir una acció, no és tenir la màquina, tu tens la màquina i li deixes 1.000 pavos al costat i a última hora la màquina no ha produït res, per tant necessites força de treball allà, no? Que això només t'ho pot proporcionar a última hora un humà, hem decidit, ho hem acordat que ha de ser un humà qui treballi. Passa que aquest humà que treballa, ell va produint cosetes i va produint riqueses, passa que aquestes riqueses no se les endú ell, i aquí és on neix tot. És a dir, aquí, en aquesta coseta que sembla insignificant és on neix tot l'altre. Jo treballo i l'altre es queda al caler, a mi em dona una miqueta allò per poder subsistir, i ell es va enriquint de a miles, i llavors com que es va enriquint i l'altre també, i el fill de no sé qui també, última hora ens ajuntem i vam creant bancs, i Lula i Dilma van intentar evitar això, passa que no van poder última hora. Doncs ara aquí veiem com es tornen a centralitzar les forces capitalistes en uns petits estrats. Passa que això és molt difícil de canviar-ho, perquè això a la gent li és important, no és important per la gent.
És que no està la centralitat. Exacte. No interessa tampoc, oi? Ja s'intenta evitar. Segueixo amb el que serien les repercussions, ¿vale? A l'estat espanyol. Massiva reducció de puestos de trabajo. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, la banca española lleva adelgazando sus costes salariales con bajas incentivadas, prejubilaciones o recolocaciones de personal en otras unidades de negocio ajenas al bancario. Al comienzo de la crisis económica, el sector bancario empleaba a 275.000 trabajadores. La fusión bancaria obligará a prescindir de 35.000 empleados y 1.000.000 de oficinas. Entre 2009 y 2012, con los procesos de fusiones de las cajas de ahorro y las primeras absorciones, salieron en torno a 35.000 empleados. En las macrofusiones en ciernes, perderán su puesto de trabajo otras 35.000 personas. En 2017, el sector contará con unos 200.000 empleados. Para las fuentes consultadas con solo tres grandes bancos y algunas entidades menores de ámbito territorial bien gestionadas, 200.000 trabajadores sigue siendo una cifra excesiva. Quines retallades. Com m'agradaria que això sortís en els debats de televisió i se'n parlés? Perquè el PP no sé què en podria parlar d'això.
Bueno, ells et dirien que és la llibertat, això. La llibertat, no? És a dir, jo sóc lliure, jo tinc una empresa, doncs a última hora puc decidir què fer amb l'empresa. Passa que si els vull fer fora, els faig fora. No els haig d'indemnitzar ni res si no em ve de gust, perquè jo apel·lo a que no he guanyat el caler que tenia pensat de guanyar. Per tant, jo, gràcies a la meva llibertat, perquè jo sóc lliure, perquè, ostres, vaig néixer a casa, vull dir, el meu pare es deia Botín, i per tant, jo, la meva vida, amb la igualtat d'oportunitats, he decidit que sóc un banquer ara. I jo sóc lliure de, doncs, tots aquests nanets que no van néixer a casa al Botín, doncs els faig fora. I a última hora els faig fora perquè sóc lliure. Si jo no fos lliure, no els faria fora. Passa que si jo no fos lliure, doncs jo m'empiparia, perquè tots aquells podrien viure. I a mi m'és igual com visquin ells. A mi m'interessa a mi ser lliure. Esto es, tenir un iate més gran o menys, segons els meus interessos nacionals particulars. Nacional no, però particulars a tota hora. Per tant, clar, ostres, és molt complicat, no? El PP no diria res d'això. Passa que el PP està patint, perquè és que entre que ara està ressorgineta i entrar a l'Unitat d'Espanya i entrar tot això, tenen altres feines a fer. Eh? Això a última hora clar, no...
I un possible ministre exmilitar.
Exacte, clar, exacte.
És perillós.
Sí, sí, i el germà d'Albert també per allà Podemos. És curiós. Arnau, què en penses?
Doncs jo estic totalment d'acord. De veritat que les seves paraules... I estic totalment d'acord amb tot el que ha dit. I sobre el PP, doncs, el que més els preocupa crec que és ara mateix a Ciutadans i com els hi atrapa els talons. I crec que és de veritat aquest el seu problema, més que els problemes que pugui tenir la banca i les seves gambarrades de nen petit que fa la banca aquests últims dies.
I sabent-se totes aquest tipus d'informacions que estan per internet, com és que no surten en els medis de comunicació? Què n'opineu d'això dels medis de comunicació? Hi ha debats nit i dia, La Sexta, en fa molts i no surt cap tema que pugui afectar de manera important als partits del règim.
Bé, òbviament tots els mitjans de comunicació segurament estan... Si no, qui més qui menys...
Bueno, són una empresa, no?
Exacte. I més que això també segurament estaran finançats per bancs, per tant jo si sigués propietari d'un d'aquests mitjans pues, no permetria, òbviament, que es critiqués als bancs i per tant d'aquí em depèn els diners.
Sí, sí, té tota la raó. Com més la llibertat et permet fer el que et vingui de gust en aquest moment representa. Si tu en aquest moment doncs algú està amb unes tisores de podar i no t'interessa el que fa, pots anar a publicitat i el tornar tot allò treure-ho. És un exemple.
Exacte.
Clar, si la gent com jo, que defensem un model comunicatiu diferent, inspirat en el de Venezuela, en el meu cas, on es donen dos terços, bueno, el seu model de televisió pública a mi m'agrada. Passa que jo crec, com deia Cau de Venos, que ells han cometut l'error de permetre que encara hi hagi propietat en el país, però això m'és igual a mi. El problema és que, doncs, ostres, si jo tinc una tele, és la meva empresa, jo puc dir el que vulgui, tu no ets ningú per venir-me a dir què ha de sortir. Jo, oi que sóc lliure, doncs això no ho diré, se m'ha passat, és a dir, jo aquest paper no el vaig veure jo, vaig veure l'altre paper quan deia que el Monedero era un fill de puta, que jo vaig veure aquest no, perquè, ostres, em passa un penal, jo no puc estar tot, vull dir que jo també haig d'anar a fer la meva vida, no sé què, haig d'anar un moment a fer un vol, vull dir, no és complicat, per tant, jo els hi perdono, els mitjans de comunicació, jo crec que és una feina noble, el periodisme és la quarta porta de la democràcia. És l'única cosa que explica la llibertat dins la terra, perquè informa la gent, passa que a vegades informa unes cosetes, unes altres no, però dins el que hi ha va fent, imagina que no hi hagués periodisme, ostres, vull dir, la gent no sabria les coses que sap ara, jo crec, vaja, ara la gent sap molta cosa, tu vas pel carrer i ostres, jo sé, doncs el Barça hi va fer un gol o no sé qui, vulguis que no sabés, ostres, doncs en els moments aquells que t'hi està jugant vida o mort, va bé saber-los. Jo quan vaig a votar jo voto aquests, doncs és el mateix, m'han dit que aquests són bons a mi, els altres són coses rares, em foten mala espina a mi. A mi em va sortir un a la tele i em va dir que aquests fan mala espina, doncs jo m'ho crec perquè són gent que ha estudiat molt, jo sempre ho dic, a mi el metge,
són entesos, oi?
Clar, jo el metge quan em diu una cosa, a mi sempre em diu tu has d'estar fora, perquè els interiors ara no es pot fumar, i el metge em diu tu a les terrasses dels mars, que has de fumar, jo no sóc ningú per contradir un metge, perquè gent que ha estudiat molt i han llegit molts, i jo sempre, doncs és el mateix, si a mi un periodista em diu que aquests són natarres, doncs jo diria, sí que ho fan cara de tarra ara que m'ho diuen, doncs
no, que els mitjans de comunicació, com heu dit, són una empresa i com guanya, la seva forma de guanyar diners és mitjançant l'audiència. I parlar de bancs i això és avorrit. És, per dir, no sé dir en català, hi ha més salseo parlant, per exemple, doncs que el Monedero possiblement no hagi complert amb el seu contracte amb la Complutense. Això, doncs, és, doncs això crea més audiència que parlar que si uns bancs es fusionen i si cap de no sé quants anys hi haurà només 10 bancs d'Europa. Això qui li importa? És més divertit parlar del Monedero i de militars.
Sí, esclar. Segueixo que la notícia segueix i de manera molt interessant, eh? Apple, Samsung i Google entren en el negocio bancario. Ojo. La banca de todo el mundo se enfrenta a una revolución imparable en el modo de entender las transacciones comerciales entre particulares. La irrupción de las multinacionales de las comunicaciones como Apple y Samsung, que van camino de convertirse en sustitutos de los bancos, con fondos propios y medios de pago a través de los dispositivos móviles de sus clientes, es un problema ciertamente relevante. La multinacional de la manzana anuncia que en breve Apple Pay transformará los pagos a nivel mundial, ya que se podrá utilizar el móvil para comprar en cualquier tienda sin necesidad de tarjeta de plástico. Con Google Wallet los usuarios pueden ponerse de acuerdo y transferirse dinero sin que intervenga banco alguno. con el consiguiente ahorro de comisiones, gastos de mantenimiento y cuotas de todo tipo que las entidades bancarias han cobrado durante décadas a sus millones de clientes cautivos. Quienes ya utilizan los servicios de Google en Estados Unidos, la mayoría con un alto nivel de destreza tecnológica, de la que carecen las generaciones que no son nativos digitales, han obviado las entidades bancarias. No las necesitan. Google ha anunciado que próximamente operará en Europa. Ante este panorama, la banca española ha entrado en pánico. El pasado año empezaron a verle las orejas al lobo cuando PayPal anunció que sus clientes podían hacerse con una tarjeta prepago emitida y gestionada por la multinacional especializada Younique Money. Esta empresa utilizaba el dinero de los usuarios que los usuarios tenían depositado en su cuenta de PayPal y la banca presionó al gobierno y al Banco de España y este retiró la licencia a esta empresa, Younique, que tuvo que cerrar en España. La explicación del Banco de España fue que habían detectado deficiencias en la organización y en los procedimientos de control interno, incluidos los de gestión de riesgos, ya que la emisora de la tarjeta de PayPal no disponía de los recursos mínimos exigidos a las entidades de dinero electrónico. A partir de febrero, una vez abierta la nueva legislatura y constituido el gobierno, la banca comenzará un duro proceso de absorciones y fusiones que, como dice el sector, desterrará de España la imagen de una oficina bancaria cada tres bares y nos llevará a para hacernos más a Europa. Al menos en lo que a densidad por habitante de sucursales bancarias se refiere. Què n'opineu d'això? Les grans multinacionals entrant en el negoci bancari i posant mides que emprenyen a la banca convencional. Jordi?
Bueno, és més del mateix, no? Ara es veu que volen ampliar els mercats i passar a ser també entitats financeres. Són lliures de fer-ho, per tant jo no els hi puc retreure res.
No t'equivoquis, no passen a voler ser entitats financeres, sinó a funcionar com a entitats financeres. És diferent, ja explicaré quan.
Doncs, bueno, no ho sé. Són gent, suposo que van tenir una idea, un dia es van llevar amb una idea i aquesta idea els ha endut a fer fortuna. La idea sola, és a dir, no va passar res més. Jo tinc la idea i ara sóc multimilionari. Passa que a Indonèsia treballen 18 hores al dia per mi, a una barra de pa al mes, però això és molt de menys. Jo vaig tenir una idea. I si jo tinc la idea, ostres, doncs vaig a fer d'or. Passa que jo, doncs, ostres, que hi ha nanets de 18 anys.
Sueño americano, no?
Exactament. Vull dir, això funciona així. És tan pici com tenir una idea.
Però segurament aquests nens de, que has dit d'on és? De l'Índia?
Indonèsia,
jo. Indonèsia, estic segur que si treballen molt arribaran un dia.
Jo també ho crec.
A poder tenir tot el que ells...
Jo els hi vaig enviar una carta un dia, els hi vaig dir,
si lluiteu... També tenir una idea, oi?
A mig treballar, és a dir, ells treballen 18 hores al dia, eh? Poder, si aquestes 18 hores, en vez d'anar pensant en... Ostres, tot bé o què? Doncs si pensen una mica en cosetes, si tenen una idea, seran multimilionaris.
Han de ser emprenedors.
I jo els hi proposaria. Ells cobren ara una barra de pa al mes, més o menys. Però amb una idea, és tenir una idea. Ja sigui a cosa, allò que hi ha una bombeta aquí sobre i tens la idea, tu quan et surti allò ja ets multimilionari. Jo estic esperant que em surti. Passa que, ostres, cos de vegades. Però m'hi acostaré. Jo crec que un dia tindré la idea. Llavors no sé si posar en marxa mecanismes diferents o per si mateix la idea es cristal·litzarà en moneda.
Bé, jo voldria dir primer que li hauríem de canviar el nom al celler i fer alguna referència a que està ple d'ironia aquest celler, però bueno.
Potser és per la quantitat d'alcohol que es pot consumir en un celler.
Ah, mira, bona reflexió. I parlant de reflexions, a mi m'ha interessat molt aquest tema fins ara. Sobre això no ho coneixia gaire, ja que és un tema molt nou, però em sembla interessant, primer, perquè pel que fa a com poden caure els bancs, perquè és que sembla mentida com avancen les coses, perquè...
Per el propi capitalisme poden caure els bancs, oi? És curiós.
Exacte, exacte. O sigui, per una part, a mi m'agrada, perquè poden fer caure les entitats financeres i, per tant, això pot dotar de beneficis per a la gent, perquè això, perdre aquestes comissions, doncs pot ser bo. Ara, per l'altre, això sí, ens pot portar, òbviament, a que aquestes entitats doncs, passin a suplantar els bancs, que seria el més probable, i que aquestes entitats al final també fiquessin comissions i fiquessin de la seva.
És curiós perquè aquí sí que l'Estat intervé en contra d'aquest liberalisme econòmic.
Clar, aquesta intervenció de l'Estat, doncs, potser segurament és perquè l'Estat avui en dia doncs, són aquests bancs i d'altres grans empreses del país. Bueno, és l'oligopoli i la cleptocràcia.
Bé, el Jordi ha dit que passaven a aquestes tres grans empreses, Samsung, Google i Apple, doncs passarien, podrien passar a ser entitats financeres. Bé, no crec que passin a ser entitats financeres, seguiran actuant com a empreses, però
les funcions,
però
sí,
tindran funcions de bancs, no? Què passa? Doncs que les empreses aquestes no tenen una regulació bancària en què hagin de tenir sempre un capital a les seves reserves o que no puguin fer trames com les que han fet fins ara, que ens han portat a la crisi actual econòmica. Què passa? Que no estaran regularitzats i podrem tornar a caure en una altra crisi financera però portada liderada per tres grans empreses.
Bueno, passem, si us sembla, al tema de les enquestes. És un tema curiós. Porto unes quantes enquestes aquí, en nombraré unes quantes i parlarem de les enquestes, tant dels resultats com quina utilitat tenen les enquestes o com poden influir en els resultats. Veiem enquesta per a les eleccions generals de l'ABC del 2 de novembre de 2015. PP 27%, 27,8% dels vots, PSOE 22,1%, Ciudadans 17,5 i Podemos 13,9. Enquesta per a les eleccions generals del país de l'1 de novembre. PP 23,5% dels vots, Ciutadans 22,5% dels vots, PSOE 21% dels vots, Podemos 17% dels vots, Izquierda Unida 6,3% dels vots i els altres sumarien un 9,7% dels vots. Enquesta per les eleccions generals del Confidencial del 30 d'octubre. PP 27% dels vots, Ciutadans 20,3%, PSOE 18,2%, Podemos 13,8%, Izquierda Unida 6,1% i els altres 14,6%. Enquesta un altre cop de l'ABC del 21 d'octubre en aquest cas. PP 27,7% dels vots, PSOE 21,8% dels vots, Ciutadans 17,6% dels vots i Podemos 14,1% dels vots. Com veieu aquests resultats? Estan una miqueta sesgats, poder no? I quines influències tenen les enquestes? Fem-ho per parts, Jordi.
Aviam, jo no ho sé quin... A nivell científic jo no soc ningú per dubtar del funcionament de les enquestes, suposo. Jo hi confio que les enquestes estiguin fetes sobre una base científica, amb unes funcions matemàtiques, i etc. I que tenen doncs, un marge d'error. Jo confio que sigui un acte científic, les enquestes. No ho sé, jo no soc ningú per dir que no ho són. Passa que jo crec que les enquestes, això ja és una opinió meva, vull dir d'aquest d'aquí representa, que el que busquen no és explicar una cosa, sinó el que busquen és fer que passi la cosa que ells diuen. És a dir, les enquestes quan t'estan dient ojo, que el partit que a tu t'agradava molt a última hora no pot fer res. Però si tu vols que com mínim canviar el govern, aquests ja són qui van segons. Dins el que hi ha, vota aquests a última hora millor, eh? Perquè són els únics que podran tombar el PP.
Fixa't que el PP en cap enquesta mai ha perdut les eleccions. És a dir, en cap enquesta que hagi vist jo els últims dos anys no ha perdut mai les eleccions a cap enquesta. Vaja.
Sí.
Per tant, no ho sé, aviam, jo les enquestes, jo que sí que sé, jo avui els he trucat, els del CIS, comunicaven, però els tornaré a trucar. Ells a mi no m'han trucat mai, però vull dir que aquest d'aquí no l'ha sigut mai encastat, però jo els trucaré a ells i els diré una cosa. Vosaltres, que ara cada dia traieu tant número 1, diem a mi més o menys quin número guanyarà la... com se'm diu això que fan la loteria. Jo el compro, ells un moment fan quin número guanya la loteria, ells ja ho saben, no t'ho diuen, però aquesta gent ho sap tot, jo crec. I ells cada dia, doncs, amb aquest any entrem més enquestes que des del 78 fins al 2008. No? Ostres, és curiós. Bé, és molt curiós, perquè, ostres, jo no havia vist mai doncs, cada dia dos, tres enquestes diferents. Doncs ara cada dia estan sortint enquestes. I, ostres, poder volen informar la gent, jo crec. Allò que et queixaves que la gent no està informada, això és un exemple, això informa la gent. Tot el dia et diuen, veus, això està passant, per tant, tu no votis, perquè la gent vol guanyar. I jo per votar uns que perden no els voto, voto uns altres. Jo ho crec, vaja, això és molt important. Passa que al final ja s'anirà veient l'enquesta, de veritat serà el dia 20, jo crec.
Anem a veure. Arnau?
No, no, bueno, jo ja estic d'acord amb ell. Sí que és veritat, les enquestes doncs, tenen molta influència sobre la gent, poder, crec que hauríem de pensar que poder massa, perquè en teoria són fetes per orientar sobre doncs, què en pensa la gent, però pot caure en el contrari, poden orientar...
Influeix
en
el
vot,
exacte.
En què pensa la gent. I és, això és molt negatiu. Doncs, i sí que té molta raó el Jordi, que se n'estan fent massa d'enquestes i això és perillós.
Fa mala olor, oi, poder fer bé?
Fixa't que quan les enquestes diuen que el Partit Popular es recupera, doncs quan fan l'enquesta el mes següent, doncs evidentment s'ha recuperat. Quan diuen que Podemos està perdent, doncs el mes següent, evidentment, perd. Quan diuen que Ciutadans està començant a guanyar terreny en el PSOE, doncs evidentment mires el mes següent i evidentment és així. I és aquesta la tònica, és a dir... el que ells diuen passa inclús més del que s'esperen.
És curiós, és curiós.
Tu imagina que la gent hagués de votar només pensant en els partits i en el que ells diuen, no pensant en qui està segurament guanyant. Saps què et vull dir?
Sí.
La gent no li agrada perdre, jo crec, vaja, a molta gent. Jo, és que saps què passa? Jo no ho digueu gaire, això. Jo aposto a cavalls. Jo m'arribo allà, no? I em diuen, aquest cavall és coix i no pot fer res, o no ha guanyat mai. Doncs jo no hi aposto. Poder m'agrada molt ell, perquè té una cua, però si m'han dit que és coix, poder no em ve bé a mi. Passa, o amb carreres de cabres, la cabra de la legió en paf. Poder, depèn de com es digui, corre més o menys. Doncs jo aposto al guanyador. Doncs, ostres, si jo vull desbancar el PP, hi han diverses opcions. Quina va segona? Aquesta? Doncs en aquests voto jo, que com a mínim aquests fotran fora el PP. Jo crec que això les enquestes més o menys poder van per aquí els dius. Poder no, Poder són científics purs que busquen explicar el que passa. Podria ser també. Però clar, veient qui fa les enquestes ho fan empreses privades i les enquestes ho fa el govern, un organisme del govern, no un organisme independent. Per tant, és
sí, sí, és possible que tinguin interessos de per mig, no podríem dir?
Un virulillo tenen, com un sesgo.
Sí, un sesgo, no? Bueno, passem al tema del Constitucional, que va admetre el recurs contra el text independentista, però sabem que al final permet que es dugui a terme el ple. Tot i, bueno, el recurs va ser presentat per Ciutadans, PP i PSC, cal recordar, i veurem què passa ara. Com creieu que aniran succeint els aconteixements?
Home, ara sembla ser que el ple es tirarà endavant. Com crec que succeirà un cop fet el ple és quan llavors sí que entrarà en part? És a dir, quan ja s'hagi aprovat el que s'aprovi, llavors sí que era un recurs, no un recurs d'emparament com això d'ara, sinó ja des del govern o des del president del govern del central, llavors sí que hi haurà un recurs d'inconstitucionalitat i llavors segur que sí que ho anul·laran tot el que s'hagi decidit. Ara no, perquè és que ara no tenia cap sentit anul·lar una cosa abans que passi, no se sap de què es parlarà, però jo ja l'anul·lo per si es casés algú aquell dia, doncs que pugueu anar al ple. Per tant, això no tenia sentit, però bueno, eren tres senyorets que volien fer-se una foto. Són tres senyors d'uns tres partits que per mi caracteritzen el règim, per mi. Tot i que un partit digui que ho canvia tot i l'altre partit són republicans leninistes, poder última hora són tres partits semblants, jo ho crec.
Arnau?
Bé. Doncs sí, ho ben el mateix. Jo crec que això, tot això és de cara a la premsa, de cara a la galeria, aquesta fotografia amb els tres recursos que han portat en el Constitucional. És per mostrar d'una manera a l'electorat que aquesta postura de defensa de la unitat d'Espanya i... Bé, però què hi farem? Més el que hi ha i ara de la pilota està en les negociacions de Junts pel Sí i la CUP i veurem com avança la cosa, que jo crec que bé.
Fede?
No, jo només una cosa, que em tornin el vot a mi els de Catalunya Sí que es Pot, perquè en aquesta foto trobo a faltar el rei.
Bueno, com veieu la postura de Junts pel Sí, el full de ruta... les CUP...
Bueno, des del primer dia han dit que farien això, vull dir, tot sembla marxar tal i com estava previst. Aviam no sé com acabarà, perquè al final no sé com si es renunciaran al Mas o no. Jo veig que el Mas està enrogat, vol ser president tant sí com no. Passa que aviam, no ho sé, jo el futur no el sé veure a l'última hora. I per tant jo prefereixo que les coses passin.
No ets el CIS.
Jo veig... Jo veig a Mas desapareguent dintre de poc temps. del panorama. Jo crec que té molts factors en contra. Jo crec que estarà forçat a desaparèixer. Què en penses, Tornau?
Doncs jo també penso que està forçat a desaparèixer. Jo que penso que el debat sobretot està a dins de les bases de Convergència i amb Esquerra, que justament són els que parlen menys, però són ells els que tenen l'opció a les mans, perquè CUP i la cúpula de Convergència ja en sabem la seva posició. Un vol tant sí com sí Mas, i l'altre vol tant sí com no, que no vol que estigui Mas. Per tant, aquestes dues posicions s'enfronten i entremig tenim Esquerra Republicana, que jo penso que estan calladets perquè no volen liar-la. Si ara diguessin de cop, pues, el Mas no, després es podria liar alguna amb Convergència, i per tant estan calladets, però jo penso que els hi agradaria que el Mas no sigués president.
Aquesta disposat, oi, Esquerra Republicana, per mantenir sí, a Mas?
Em va fer gràcia l'altre dia el Tardà dient que si era necessari Artur Mas, doncs que fos Artur Mas, quan el Joan Tardà l'havien vist criticant però de milers
fortament
de cops a Artur Mas, i ara diu que és quasi imprescindible. Doncs no sé, aquí Esquerra
és curiosa aquesta posició. I quan veieu que hi hagi solució a aquesta... Bueno, estan arribant acords en alguns temes i en altres com aquest.
Exacte. De moment la cosa està en això, en avançar en tots els altres temes, en avançar pel que fa a les vicepresidències, a les conselleries, a totes les propostes, al full de ruta, i aquestes coses que de veritat són encara més importants que el que sigui el president, molt més importants. Per exemple, una de les propostes de la CUP que a mi personalment m'encanta és la d'una doble vicepresidència en què de facto tingués igual de poder que el president, i aquesta doble vicepresidència seria ocupada per dos càrrecs: el càrrec de vicepresident amb responsabilitat sobre el procés constituent, i l'altre sobre l'emergència social, per solucionar les emergències socials. I a mi aquesta proposta m'encanta, perquè dona peu a convidar més independentistes a entrar a solucionar els problemes socials amb la vicepresidència d'emergència social, i també amb el procés constituent encara dona més peu a que entrin més independentistes, perquè si això es porta al carrer, si a la gent se li pregunta de quina manera vol l'estat, i aquest estat no es fa des de dalt, es fa des de baix al carrer amb la gent, doncs aquest procés constituent, que és, al final és això, el procés constituent és que la gent decideixi, no que es decideixin al Parlament, sinó que la gent del carrer pugui decidir com vol que sigui el seu estat. I a mi això m'il·lusiona, la veritat. I bé, veurem com
acabarà investint les CUP a Mas, o què creieu?
Jo crec que no.
Arnau?
Sí, jo tampoc crec que no, i tot i això haig de confessar, però que sí, el Mas estigués lligat de peus i mans, pues encara el faria president jo personalment, però ben lligat i amb la boca tapada.
És clar. Bueno, vam sentir una proposta que anava una mica així, no? D'allò de fer que l'Artur Mas, com a president simbòlic,
estigués allà,
no
sé, de maniquí, no?
Sense poder executiu. Exacte. És a dir, sense poder exercir càrrecs de... No ho sé jo ni si es pot fer, si no. És molt interessant això que deia que els processos s'han de fer des de baix, i aquí és on hi ha la contradicció principal entre el Mas i les CUP, que Mas, jo crec, és a dir, aquest dilluns hi ha la primera votació, o dilluns o dimarts, no ho sé, aquest d'aquí creu que fins després del 20 de desembre no es farà res, almenys jo ho crec.
I per quins motius, Jordi?
Perquè és per veure què ha passat a la general, això primer. Segon, entenc que hi haurà una derrota de Convergència, diguin com es diguin amb això últim que han fet aquests dies. Espero que Esquerra Republicana guanyi Convergència a la general, si l'Artur Mas decideixi plegar aquell mateix dia, perquè si Esquerra té més força que ell a Catalunya, llavors ell sí que ja no es podrà...
No creieu que hi tornin a haver votacions a Catalunya, no?
No ho crec.
No interessaria?
No, jo també crec que no. No, ja... crec que no interessaria gens, per la por a que Ciutadans encara es mengi més al Partit Popular a Catalunya i arreplegui més vots del Partit Popular, i per tant puguin ser més poderosos i tenir algun escó més. Jo penso però que bueno, penso i espero que les bases de Convergència siguin les que es carreguin el Mas, més que nosaltres els que pensem que són més propicis al pensament de la CUP. Jo penso que les bases de Convergència, que són més independentistes que la cúpula, perquè com vam veure aquests últims dies, doncs la cúpula es va rebel·lar contra el Mas i contra la declaració d'independència, que sembla mentida, perquè un partit que abandera la independència, de cop se li rebel·li la cúpula i doni a mostrar posicionaments en contra de la independència, doncs sembla mentida això, però bé, aquí se'ls hi va veure la llengüeta i se'ls hi va veure el que realment eren, el que realment és la cúpula actual de Convergència. I bé, jo penso que les bases, i espero, doncs relevin i facin un canvi dins el partit i bé, que al final si acaba sent una altra persona, que esclar, òbviament Junts per Sí va ser el partit més votat, doncs si acaba sent una altra persona de Convergència que estigui en el govern, doncs que hi estigui endavant, però que no sigui aquesta persona que tant mal hi ha fet en el país.
Arribem a conclusions i m'agradaria deixar una pregunta a l'aire de quin serà el futur de Mas. Fes la teva intervenció, Fede, i si cal ja la respondrà
ja,
el Jordi, la
ja,
pregunta.
Ja acabo. Sembla que el debat estigui només entre la CUP i Convergència, si Mas sí o Mas no. Que realment depèn del condomini si és així, perquè són els que estan negociant, però s'ha de tenir en compte que és una majoria de Catalunya que no vol Artur Mas. I només és això.
Jordi, conclusions?
El futur d'Artur Mas no el sé. Segurament
el futur de Convergència.
El futur d'Artur Mas jo crec que està a Canadà. El futur de Convergència és inexistent en tant en quant Convergència deixarà de ser el que és fins ara. Tot aquest procés l'ha sabut aprofitar molt bé Convergència per refundar-se. És a dir, ara veiem que ja no aniran sota el nom de Convergència. Segurament avui en teoria ho han denunciat per les generals. I han sabut, entenent que estaven en un moment on tendien a desaparèixer com a partit, han sabut, aprofitant tot aquest procés, alhora refundar-se com a partit i presentar-se. Es presentaran com un partit més modernitzat, un partit liberal però de futur, modernitzador, europeista.
Demòcrata.
Ells es presentaran com el Partit Demòcrata.
Sí, esclar, dels Estats Units, no?
I han sabut fer molt bé aquest move. Per tant, Convergència com a sí, com a lo que era, no crec que segueixi. Vull dir, s'han refundat allò que dius una mica. Això ho deia Enric Juliana fot 4 o 5 anys. Cert. Ell agafa i escriu coses del futur i la gent diu, però aquest tio no es troba massa bé a última hora, perquè diu que Convergència no es... És a dir, ell va dir...
És una miqueta com del CIS, oi, l'Enric Juliana?
L'Enric Juliana va dir el 2012, Convergència no es presenta mai més amb el seu nom. Unió desapareix. I Convergència passarà a ser un partit europeu de Catalunya juntament amb part ascendida del PSC. Això ho va dir el Juliana i la gent deia, aquest tio està bé, però si deu fumar algunes cosetes que vulguis que no li van bé. Doncs ell ho va encertar en les coses.
Recordo que citem força Juliana en aquest programa també.
Una cosa, ell, ara, això ho ha encertat, no sé, una altra cosa que ell diu, una altra cosa, és que l'any 2050 Catalunya presentarà un estatut d'autonomia a la reina Leonor. Això ella també ho ha dit a mi.
Sí, sí.
No ho sé si aquest l'encertarà, però ell ho diu.
És escriptor de La Vanguardia, recordem Enric Juliana i l'hem citat diverses vegades. Bueno, deixem aquí el programa. Gràcies a tots els presents, gràcies a tots els oients per escoltar-nos i fins la setmana que ve al Celler, el teu programa d'actualitat política, una codinenca. Headphones blaring.